Estan en camí de dos quarts d'una del migdia. Moment d'obrir aquesta secció d'actitud positiva, com sempre, amb la nostra col·laboradora, la Laura Trujillo. Laura, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com
què
estàs,
tal?
Laura? Bé?
Molt bé.
Molt bé. Doncs bé, seguim parlant de temes relacionats amb el moving, amb l'assetjament escolar, i avui volem centrar-nos en els nens que ho pateixen, en els nens que no ho pateixen però que formen part d'aquest assetjament, i el primer que volem tractar és per què els nens doncs no en parlen. Ho dic perquè moltes vegades parlem d'assetjament i ho fem amb els adults, no? Uh-huh. En canvi, els nens d'això no en parlen, parlen d'altres coses.
Ah,
llavors, per què no en parlen exactament?
Molts cops, quan els nens són maltractats, no en parlen mai amb els pares perquè se senten avergonyits, perquè senten que és una cosa que els hi passa per culpa seva, perquè no saben defensar-se, perquè són uns covards, o tenen vergonya, o després hi ha unes altres vegades que ells mateixos no ho associen a que és un maltractament. Ho veuen com normal, ho normalitzen, i bueno, com són atacs verbals o atacs psicològics o el maltractament físic és molt puntual, no veuen la gravetat de la situació i no creuen que ho hagin de comunicar. Després, l'altra possibilitat és que sí que ho sàpiguen, sí que en vulguin parlar, però pensin que no hi ha solució i aleshores s'ho guarden per ells mateixos.
Mm-hmm. Tant els pares com la resta d'agents implicats no necessitem que ens ho expliquin. Hi ha molts símptomes, podríem dir, no? Moltes
exactament.
Clares senyes de que un nen o una nena pot estar patint aquest assetjament.
Com a pare o com a professor, com a mare, hi ha molts indicadors de que ens poden estar avisant de que aquest nen o aquesta nena està patint assetjament. Sobretot són canvis, són somatitzacions. Moltes vegades al matí em trobo malament, em fa mal el cap, em fa mal els budells, a l'escola digo que no es troben bé i criden moltes vegades als pares perquè vinguin a buscar-los, o fan campana directament. Uh-huh. Canvis d'hàbits, canvis de no volen anar a l'escola, canvien el camí per anar a l'escola, baixa el rendiment escolar, que també és un canvi d'hàbit, canvis de caràcter, està irritable, molt introvertit, esquerp, angoixat, alteracions en l'apetit també, no vol menjar, menja molt poc, s'ho deixa, o alteracions en el somni, té malsons, li costa molt dormir, dorm malament, o després coses més que criden més l'atenció és que se li perd el material, que vol dir que hi roben, uh-huh, torna amb material trencat, torna amb blaus, comença fins i tot, hi ha vegades que com a rebuig comencen a agredir els seus germans petits o els cosins, comencen a ser més agressius.
És la seva resposta,
exactament,
no?
Exactament. Uh-huh. I sobretot quan li preguntes, moltes vegades rebutja dir que se sent malament. Ell diu que està normal, que està perfecte, no? No té una excusa per justificar tot l'anterior.
Uh-huh. Laura, si nosaltres percebem algun d'aquests indicadors o diversos d'aquests indicadors, uh-huh, com hem d'actuar davant d'això? És a dir, quina ha de ser la nostra conducta a partir d'aquí?
Aquí entren les solucions, sobretot primer el que no hem de fer.
Uh-huh. No hem de vegades fer. Més important que el que hem de fer, no?
Exactament, el que hem de tenir clar i no hem de fer és no utilitzar la violència contra els agressors. Nosaltres som, uh-huh, adults, ells són nens, nosaltres tenim capacitat de gestionar les emocions i hem de respondre amb coherència.
Això és molt important perquè hi ha molts pares que davant de l'afirmació d'un dels seus fills que li han pegat o de més, la resposta és torna-t'hi.
Exactament. No, violència sempre genera violència. Ho hem de tallar i per tallar-ho no podem retroalimentar aquesta, uh-huh, aquest cercle de violència. Després, no li diguis al teu fill això, que ho intenti solucionar per si mateix, perquè si no ho ha pogut fer fins ara, no ho podrà fer ara.
Clar.
Està clar. I després, tampoc intentis ocupar-te d'aquest problema tu sol, perquè és una cosa que està passant al centre escolar i és una solució que ha de ser conjunta, ha de ser, uh-huh, alumne, pare, mare i professors, centre. Si no, tu sol no ho podràs solucionar.
Per tant, tot això, tot plegat, és el que no hem de fer. Però sí que hi ha coses que estan a les nostres mans i que podríem i hauríem de fer.
Exactament. El primer pas és el més intuïtiu. Pregunta-li al teu fill, pregunta-li què et passa? Parla'm, encoratja'l, digues-li que estàs preocupat, que t'interessa, que intentaràs ajudar-li, sigui quin sigui el problema, dona-li confiança. I sobretot amb calma, no li facis retrets, no el culpabilitzis. Això mateix, gràcies. Dona-li suport, escolta'l i sobretot tranquil·litza'l i fes-li veure que hi ha solució. Després, això, demana que t'expliqui què ha passat, que si ha passat més d'un cop, si és tota l'estona seguit, qui ha estat implicat, on ha passat, què ha passat exactament, què ha fet ell, si li ha comunicat amb algú, si no li ha comunicat amb algú. Tot això ens ajuda a veure...
Recollir el màxim d'informació,
clar,
no?
La gravetat de la situació, a veure si és realment un maltractament, si és una situació aïllada i cap a on hem de tirar, no? I un cop tenim tota aquesta informació, el primer que hem de fer és ajudar a buscar aquesta ajuda, que és comunicar-ho al centre, demanar una reunió amb el tutor, explicar-li tota la informació que tu has recabat i preguntar-li si ell o ella ha notat alguna cosa. I aleshores, entre els dos, parleu quines solucions el centre té previstes per a aquestes problemàtiques en aquests casos i de quina manera en concret preveuen ajudar el teu fill o a la teva filla i com pots actuar tu des de casa teva per actuar les dues parts en consonància, no? Sobretot és prioritari protegir-ho i detenir la situació. El primer que has de fer és aconseguir detenir aquesta situació. Després ja vindran les actuacions de reparació, però primer aturem. I un cop has parlat amb l'escola, doncs mantingues el contacte, assegura't per la periòdicament al tutor, assegura't que es continuen fent aquestes accions, que no es deixa com si ja s'hagués solucionat.
Sí, perquè de vegades és una aturada momentània, oi?
Exactament. I fes un seguiment de la situació perquè no torni a rebrotar, perquè moltes vegades rebrota i amb més violència. Aleshores, hem de fer un seguiment i aquest seguiment és amb la persona més propera que tenen a l'escola, que és el tutor o la tutora.
Molt bé.
Després, sobretot, insisteix. Si tu penses que el teu tutor o la teva tutora no et fa suficient cas o no et convencen les mesures, parla amb l'equip directiu. L'equip directiu també està per donar solucions. Escriu una carta formal al director, si no pots tenir una visita directament amb ells o amb elles, i que et doni ell o ella una solució sobre aquesta situació. Si l'equip directiu es desentén, aquesta carta que li has enviat, envia-la al Departament d'Educació. Vull dir, mai paris, mai paris. I si encara veus que no es deté, fins i tot si fa falta, retira el teu fill una temporada d'aquesta escola, perquè el que hem dit primer és que s'ha d'aturar aquesta situació. No pot continuar en el temps. Aleshores, has de fer el que sigui necessari per aturar-la. Un cop estigui aturada, ja parlarem de com es repara, però primer atura.
Molt bé. Un cop portem a terme totes aquestes actuacions, després què és el que se suposa que hem de fer amb el nostre fill o amb la nostra filla?
Clar, moltes vegades pensem, vale, ja s'ha aturat, ja s'ha reparat a l'escola, ja no ha tornat
tot
a passar, ja està,
arreglat.
No. No és tan fàcil com això, tant de bo. Els maltractaments sempre duen uns mals psicològics, no? Aleshores, aquests mals psicològics, aquests danys que ha causat, s'han de reparar. Li has de dir que estàs 100% al seu costat, que l'estimes. L'has de reassegurar que no ha estat culpa seva, que no és que sigui dèbil o covard, o és que ell tingui un problema, que no és culpa seva. Has de valorar també la possibilitat de que rebi ajuda psicològica, si així ho creus necessari, perquè molts nens tenen fins i tot ideacions de suïcidi o l'autoestima els hi baixa brutalment, o sobretot també si ha baixat el rendiment escolar o hi han hagut aquests trastorns d'alimentació o de somni, s'ha de valorar la possibilitat d'ajuda psicològica. Has de practicar amb ell l'assertivitat, que sàpiga dir sí, que sàpiga dir no i parar les situacions amb fermesa quan no són el que han de ser. També li pots dir que anoti en un diari els successos que ell sent que li fan mal, no? Per tenir ell un seguiment i tu un seguiment i veure quina gravetat tenen. Trobar un espai de temps per asseure amb ell i que t'expliqui com es sent, com es troba, què ha passat, que hi hagi confiança per a fill, sobretot. Valora positivament totes les coses que aconsegueixi fer i ajuda'l a fer amics, que no es quedi aïllat. Si veus que realment li costa en aquell entorn de l'escola fer amics, apunta a activitats extraescolars, a un esplai, anima-la que tingui un hobby propi, sobretot tot el que és no aïllar-se i potenciar les seves habilitats, que això sempre ajuda a pujar l'autoestima.
Molt bé. Tot això en cas que el nostre fill o la nostra filla sigui la persona assetjada, però es donen casos a l'inrevés, òbviament, en què el nostre fill o la nostra filla és l'agressor o l'agressora. Entenc que per aturar-ho, el seguiment més o menys seria el mateix.
Exactament. Aquesta és la part que cap pare i cap mare vol veure, que el seu fill o la seva filla també pot ser assetjador i moltes vegades volen fer mirar cap a una altra banda, però aquesta no és la solució perquè finalment acabarà esclatant. I també si el teu fill, ho hem dit, està fent una conducta d'assetjament, és perquè hi ha alguna cosa dins seu que no va bé, que no sent bé. Aleshores, has de reaccionar igual amb calma, no colèricament, has de preguntar-li directament què passa, per què ho fa, si s'ha comportat així abans, has d'intentar ajudar-la, dir-li igualment que en els altres cas que l'estimes, però que és una conducta que no t'agrada, que no acceptes, que no aproves i que ha de detenir-la i que tu li ajudaràs. Si necessita ajuda psicològica, que tu li proporcionaràs. Igualment, has de parlar amb el tutor, has de parlar amb l'equip docent perquè t'ajudin a aturar aquesta situació que s'ha donat a l'escola. I igualment també recompensa'l quan faci les coses bé. Vull dir, hi ha un problema seu interior també i l'has de tractar de la manera que tractem a la víctima en aquest sentit de donar-li recolzament, sempre donar-li estímuls positius, ajudar-li a fer amics, etcètera, etcètera.
Laura, normalment a la víctima sempre queden seqüeles o són...
Bé, el 70% sí, queden seqüeles psicològiques.
Pràcticament. Sí. En l'agressor també queden seqüeles d'aquest comportament?
Sí, a veure, sí, imagina't que no atures la situació o que mires cap a un altre costat. Quina percepció pot tenir de la societat una persona que està creixent i que veu que està fent mal i que no se li impedeix i que se li permet, a més, i que es mira cap a un altre costat. Creix amb aquest sentiment o aquesta creença que pot fer el que vulgui a qui vulgui i no tindrà cap conseqüència. A més, tornem a dir això, que si està fent assetjament a algú és perquè probablement hi ha una situació dins seu de baixa autoestima, de que ha rebut maltractament per una altra banda, hi ha algun problema psicològic que ha de resoldre i això és el que hem de trobar perquè és l'arrel de tot el problema.
Molt bé. Doncs Laura Trujillo, des d'Actitud Positiva, com sempre, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre el moving i sobretot per poder posar-li solució.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, Laura.
Adéu, bon dia.